Per molts són un model a seguir, per d'altres una plaga que cal exterminar. Per això és tan important la feina que fa cada setmana en Jordi Ramoneda presentant-nos els seus vividors.
Avui entrem en el capítol de vividors polítics.
No n'has fet gaires, d'aquests?
No.
L'altre dia veníem del Yonqui del Dinero.
Sí, però aquest era aquest... un gestor.
Sí, no era ben bé.
Aquest és un polític polític que
sí,
polític,
sí. Però ara, tranquils, que no diré jo tan fàcil que és que tots els polítics són uns vividors.
No.
Mira, ho anava a dir jo.
Jo ja pateixo amb aquesta secció.
Tots, jo m'hi pateixo. Quim, tranquil, ja ho dic ara. Tots els polítics no són uns vividors.
No.
Es veu que hi ha un alcalde a Huesca que treballa de l'antiga.
L'alcalde de Vigo, aquell, per exemple, treballa com un animal amb el tema de les llums.
Ah.
Però sí que és veritat que per ser un bon vividor has de tenir una política molt clara. Està completament allunyat de la realitat.
Sí.
Això ho va demostrar durant dècades amb una carrera política brillant en Josep Antoni Duran i Lleida.
Hombre!
El nostre vividor d'avui, en aquests mateixos micròfons, al matí de Catalunya Ràdio, amb la Mònica Terribas, quan hi era, va deixar anar la gran frase per la que jo crec que sempre s'ha recordat.
Si deixa la política, es dedicarà a fer la tesi doctoral i a la docència?
I de què viuré, de què menjaré?
Com es podrà guanyar la vida una persona brillant com vostè?
La docència, els pobres professors passen molt malament, no guanyen prou, per tant, no en tindria prou.
És que més enllà d'aquesta reflexió...
Però escolta, molta honestedat, també.
Sí. Té un nivell de vida que no es correspon amb el salari d'un professor.
Exacte.
Perquè hi ha milers de professors que viuen amb el poc que cobren.
Sí.
En fi, ja veieu que és un senyor que no voldria deixar la política
mai.
I ara, fa uns anys, però, que està allunyat de la política, va decidir tornar als mitjans durant uns dies perquè havia escrit un llibre. El títol del llibre era ambiciós, era El riesgo de la verdad.
Wow. El riesgo de la verdad.
Que sembla una pel·lícula d'hòsties.
Sí, d'aquestes de l'última etapa.
Steven Seagal.
O l'Estalón, no?
Sí, amb un helicòpter. Surt un helicòpter a la portada de la...
Máximo riesgo, alerta màxima, en riesgo de la verdad.
Con José Antonio Duran y Lleida. Va, total, El riesgo de la verdad és un títol que dius, hòstia, aquí el Duran y Lleida s'obrirà.
No? En canal, en canal.
I explicarà 40 anys en política, totes les misèries de tothom. I no sé què passa, que automàticament el títol, el contingut del llibre va baixant com la intenció.
Ai. Publica un libro que se titula El riesgo de la verdad. ¿El libro lo ha contado usted ya todo o se le ha quedado algo todavía por contar?
Creo que lo cuento casi todo, pero siempre queda algo por contar. Coses que no se poden contar.
Bueno,
això és el que ens agrada.
És que justament la gent el que vol saber són les que no se poden contar.
El que ja sabem i es pot explicar, ja ho han explicat.
Josep Antoni Durani.
L'helicòpter de Riesgo de la Verdad.
La fan a Telecinco aquest dissabte, a migdia.
I s'acaba diumenge a la tarda.
Sí. En Josep Antoni va ser un polític que va estar molts anys a Madrid i no sé què li va passar. Ja sabeu que ell era com el portaveu de Convergència i Unió al Parlament espanyol,
sí.
No?
I etern candidat a un ministeri.
Sí, és veritat.
Sempre feien la conya aquella de suena Duran y Lleida.
Ell deia que no volia ser-ho, també és veritat. No sé què va passar. Ell era nascut a la Franja de Ponent, tenia accent de Lleida. Jo crec que molts anys al Parlament, assegut al costat del PNV, va agafar una mescla d'accents molt estranya.
Se'l va encomanar.
I això què passa? Que li barrejava els accents. Llavors, escolteu com un dia, parlant, parafrasejant, una consellera andalusa va posar accent gallec.
Gallec?
La consellera de Benestar d'Andalusia inauguri una residència per gent gran amb paraules textualment les següents. Mientras los catalanes cierran centros, nosotros abrimos de nuevo.
De nuevo. Josep Antoni, però de dónde vens?
Què és aquesta imitació?
Anem al que per mi és la imatge de Josep Antoni Duran y Lleida, que és la famosa de l'Hotel Palace. El que jo conec com les menines d'Unió Democràtica. La imatge de l'habitació on vivia el polític quan era a Madrid va ser l'any 2015, quan el Basté li va tornar a preguntar per la famosa imatge.
Es tornaria a fer aquella foto a la suite del Palace avui?
No. Jo vaig al Palace i continuaran al Palace i han estat els diputats i portaveus de Convergència i Unió de tota la vida. Mea culpa, m'ho tornaria a fer. No, és que ja no em la volia fer, per tant, segur que no em la tornaria a fer ara.
Vale. Sí, no tornaria a fer la foto.
No,
la foto no.
El Palace això no ho perdona, eh?
Però
el van obligar a fer-se la foto, no?
Tu creus que el van obligar?
No ho sé.
Sembla que l'home ha pres la lliçó, no es tornaria a fer la foto, però aquí és quan el Josep Antoni mostra la política del bon vividor, que és la desconnexió de la realitat.
Ara, hi ha molta demagogia al voltant d'aquesta foto. Jo ja sé que està al Hotel Palace, no s'està a la Font de Carme, i això en cap menyspreu cap a la Font de Carme, ja ho sé.
No, has fet cap menyspreu a la Font de Carme.
No, no, no. no, 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 no.
Home, i ara... tranquil, però ell va al Palace per un altre motiu. Jo crec que aquest motiu sí que és realment important.
Però és veritat que una persona com jo, que té una necessitat d'un nivell de representació, a la meva habitació, amb Esquerra Republicana ens hi hem reunit per pactar estatut, ens hi hem reunit amb Montilla. A la meva habitació va estar a punt de pactar-se el pacte antiterrorista.
Home.
Amb la presidenta de Josu Ionimaz, amb sopant a la meva habitació. Tot això no ho podria fer la pensió Carme.
Bueno, tu, és no, que l'habitació ha passat de tot, eh?
Però què li ha fet a la pensió Carme?
No ho sé, no ho sé.
Però, o sigui, atenció a què ha passat. Ha pactat l'estatut, que tots sabem que va anar superbé.
Molt bé, sí, molt bé.
Sí, ha sopat amb el Montilla.
Sí, sí.
I va estar a punt de fer un pacte antiterrorista.
Amb li el Josu Ionimaz.
Josep Antoni, tu no has fet una merda a la teva habitació com a carrera política.
Ah, suc de taronja, allà. Sí, sí, jo recordo que en la foto que hi havia un suc de taronja que feia molt bona pinta.
I llegia La Vanguardia, no?
La Vanguardia, sí. Però la imatge de lo que és la democràcia cristiana catalana, tota la vida.
Res a dir, és molt conscient de qui representa el seu paper.
I aquí és quan en Josep Antoni es consagra com a vividor, perquè et dirà una frase que comença dient no fem demagògia.
Perfecte.
Què passa quan tu comences una frase dient no fem demagògia?
Que estàs a punt de fer demagògia.
Entres en un tornado de demagògia, perquè la frase és la següent.
Per tant, no fem tanta demagògia, perquè si llogo un pis a Madrid, perquè jo només pago dos dies d'hotel a la setmana, em sortirà més car, més car. I quan hagi de fer això, m'hauré de buscar un càtering que em porti...
Vale.
Un càtering, escolta, fas una truita, eh?
Si ell, si es lleu un pis, ha de tenir càtering.
Un càtering no qualsevol, perquè jo tinc l'estómac delicat, haig de menjar caviar tot el dia.
Menjar caviar i ostres, és l'únic que li entra.
Recordem que ell ha dit que només hi va dues nits a la setmana.
Sí, sí.
Dues nits a la setmana. Mira, Quim, he estat mirant com val una habitació mitjana a l'Hotel Palace. Recorda que ell era la suite.
Era la suite.
Aquí tens. Què val? Hi ha preu soci? I preu no soci.
Ah, vale.
Aquí tenim preu soci, 900 euros.
La nit.
Que deu ser dormir i esmorzar.
Sí.
I també...
Això la normal.
Bueno, ha... mitjaneta.
Una altra tarifa és 1.033 euros la nit, també. 1.054 la nit.
1.000 euros la nit. Dos dies a la setmana són 2.000. 2.000 per 4, estem parlant de 8.000. 8.000 euros, eh?
8.000 euros.
Doncs no hi ha cap pis que es pugui llogar per aquest preu.
No troba res, no troba res.
Tota la raó.
També és veritat que Madrid està molt car, eh?
Sí, està caríssim.
Sí,
sí, sí. Caterings ni t'explico.
I per mi, acabem amb el document que jo crec que millor defineix. A veure, ostres, ara he estat aquí fent només com els highlights del demagog, no? Com el vividor, no sé què. Durant Illa, un tio que tenia un discurs meravellós, jo crec que va ser un dels millors polítics a l'hora de narrar el pols polític català. I per tant, us he portat per mi el millor discurs que va fer en molts anys en un míting que per mi és el que passarà a la posteritat. Josep Antoni, parla'ns. Com va ser el teu...
Home!
Va tocar la bateria, que jo crec que és el millor que ara ens va regalar.
Mare meva, el Phil Collins de Catalunya, eh?
Encara no sé si sabia tocar molt malament la bateria o molt bé.
Molt bé, home.
En Joel diu que té nocions. Tu vas veure el vídeo l'altre dia i vas dir...
No ja, sí que és veritat que tal i com agafa les baquetes i això, doncs, alguna altra vegada ha tocat la bateria. Ara, en aquest solo que fa, no hi ha cap patró rítmic identificable. Va dir, és patapim-pam-pum, recatxin-xim-pum i vinga soroll.
I recordeu que aquest acte va començar amb una cortina que el tapava.
Sí.
El van destapar i va començar a tocar allà com si no hi hagués d'endemà, eh?
Algú va pensar que era una bona idea.
Doncs és la manera més espectacular, amb aquesta percussió, d'acabar la repassada a la vida i obres del vividor d'en Jordi Ramoneda aquesta setmana, en Josep Antoni Duran i Lleida. Gràcies, Jordi.
Ignorares.